Volien crear la societat perfecta i decidiren donar a cadascú la llibertat absoluta per fer allò que és just i necessari. Però cada individu tenia un concepte diferent de la justícia i també de la necessitat. Consensuaren un redactat sobre el just i necessari per tal que cada individu el pogués seguir i evitar problemes de convivència, però cadascú l'interpretava a la seva manera. Designaren individus per garantir una mateixa interpretació i que vigilessin el seu compliment, però aquests designats també necessitaven ser vigilats. Finalment, crearen una màquina freda, intel·ligent i rigorosament objectiva perquè en trobés la solució perfecta. I aquesta, després d'una exhaustiu anàlisi, drogar a tots els habitants perquè se sentissin feliços. I mai més hi hagué cap queixa.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Tots tenim una fascinació per algun tema en concret i de tant en tant, interessant-nos-hi, anem convertint-nos en experts. Això és el que li ha passat amb els vampirs a l'escriptor Julián Sánchez Caramazana, que ja acumula una llarga llista de relats curts i de novel·les sobre aquesta temàtica. Avui dialogarem amb ell al Quimèric perquè ens mostri què ha après i reflexionat sobre aquests éssers fantàstics després de mitja vida estudiant-los i descrivint-los. I d'un apassionat a una apassionada de Star Wars, perquè la Rocío Fernández, coneguda d'aquest programa per ser membre de l'Associació Star Wars Catalunya, acaba d'obrir una botiga a les Galeries Maldà amb aquesta saga com a leitmotiv i punt de partida, El Hangar Galáctico. Us en parlarem en el programa d'avui, on també desgranarem què ens ofereix la nova edició de la Japan Weekend, que tindrà lloc aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet. I acabarem escoltant les recomanacions de José Antonio Serrano de Sabadell Còmics. Una mica de tot, com ens agrada, en el 27è Quimèric d'aquesta setmana, d'aquesta temporada que fem possible amb el Toni González a les vies de so.
Quimèric a Ràdio Sabadell. Notícies del Fantàstic.
Les Galeries Maldà, en servei des de 1943, han viscut una revifada en l'últim any de mà del gènere fantàstic. En un any s'han obert una dotzena de botigues dedicades a la fantasia, la ciència-ficció i al terror, començant per l'univers Potter i seguint amb total varietat, passant per l'Steampunk i Bola de Drac fins a Tulu, i ara també la Guerra de les Galàxies, perquè el passat 23 de febrer s'hi va inaugurar El Hangar Galáctico, aquesta botiga que han impulsat doncs, la Rocío Fernández. Alfons, tu vas estar en aquesta inauguració plena vessar, no?
Sí, hem de reconèixer que les Galeries Maldà no és el lloc més ample del món, ni de Barcelona, però la veritat és que estaven totes plenes i tothom volia anar a veure la inauguració d'aquesta nova botiga dedicada inicialment a Star Wars.
Inicialment?
Inicialment, perquè, bé, com tot friki, tothom vol conquerir el món i expandir-se i dominar l'univers.
De fet, les Galeries Maldà, suposo que la primera botiga friki que s'hi va instal·lar, també anava amb aquesta intenció i al final ha acabat convertint-se en una mena de segon triangle friki.
Sí, triangle friki a l'inicial va sortir més per casualitat, o sigui, ni Gigamesh ni Norma Comics es van posar d'acord per posar-se allà. Simplement va sortir l'oportunitat d'uns de posar-se a un lloc i els altres a l'altre, i els altres hi van ficant. Però les Galeries Maldà, clar, té aquest encant, és més tancat, és més un carreró de tipus Harry Potter, si volem, dir-ho d'aquesta manera. També tenim, no sé, el to una miqueta fos d'alguns jocs de la Guerra de les Galàxies, com la cantina. Estaria bé que muntessin una cantina tipus Star Wars. Aquí deixem la idea.
Home, sempre s'ha de tenir en compte, no, això?
Sí.
I perquè, clar, també està molt ben pensat, perquè si tu ets friki en general, no? Si t'agrada el fantàstic en general i tens a 4 duros per gastar, per dir-ho així, entres allà i surts amb 50 bosses.
Ah, exacte, i amb menys duros i potser un deute. I...
Home, esperem que tant no, però...
La parella no et deixa entrar a casa i t'has d'amagar les joguines al cotxe.
Això sí que pot passar perquè coneixem casos verídics. No direm noms, que si no després...
No direm noms perquè la llista no acabaria mai. També...
El programa només dura una hora. Doncs així et vas poder posar una mica al dia en aquest cas concret de l'Hangar Galáctico, que és una botiga més, no?, que se suma en aquest conjunt.
Exacte. Vam poder parlar amb la Rocío, com hem comentat, i li vam preguntar què havíem muntat aquí.
Doncs hem muntat una botiga que es diu l'Hangar Galáctico, que en principi està centrat en l'univers de Star Wars, però com que és l'Hangar Galáctico i a la galàxia hi caben qualsevol saga d'aquesta que ens agrada, en el futur probablement tindrem també coses de Star Trek, de Stargate, de UV, de qualsevol saga fantàstica galàctica que us pugueu imaginar.
Hi ha alguna prioritat, per exemple?
Evidentment, Star Wars. Ara com ara, tot el producte que tenim és Star Wars. Això és la nostra prioritat absoluta.
Ha quedat clar, no?
Ha quedat claríssim. Però d'on va sortir aquesta idea?
Doncs va sortir una mica per la revifada que van tenir les galeries. Tothom que està aquí en aquestes galeries Maldà ara mateix són artesans i és gent que fa coses diferents o que fan productes molt especialitzats com el Harry Potter o Joc de Trons. I llavors vam pensar, ostres, una saga tan coneguda, tan popular com és Star Wars, no té un centre que sigui només Star Wars a dia d'avui. I en aquest ambient, amb aquesta gent, amb aquests artesans joves, amb ganes de fer coses, vam pensar, doncs, és el moment, s'ha de fer, i vam decidir fer-ho.
Sí, el que podem trobar allà és, per dir-ho d'una manera, el que algunes botigues o alguns estants que ens podem trobar al Saló del Manga, del còmic, a la Japan Weekend o altres llocs. Però allà estan de forma estacionària tota la setmana, però allà els mateixos, bàsicament.
Però això no pot fer perdre encant a les fires? Aquella figureta que només trobem a les fires, als salons...
No, perquè allà aquestes botigues porten les seves novetats. Com igual que fan les editorials. Uh-huh. Trobem el Saló del Manga, el Saló del Còmic, el Girocòmic, on sigui, que allà l'editorial que presenta la novetat, però igualment la pots comprar a la llibreria, però la compraràs més tard.
Llavors podem dir que al final, amb aquest tipus de botigues, s'està convertint en una mena de punt de trobada.
Ens agradaria que fos un punt de referència, perquè no només volem botigues i prou, sinó que volem fer activitats. De fet, ja hem fet activitats i continuarem fent activitats en el futur. No només volem ser botigues i prou, perquè botigues i prou pots trobar a qualsevol lloc. Volem, a més, ser un centre que sigui d'oci, no només de compra i de punt de trobada. Un punt de trobada per qualsevol que vulgui fer alguna cosa diferent.
I el que dèiem, que potser es podria convertir una mena de competència al Triangle Friki, no?
Potser sí.
Què n'opina la Rocío?
No, en absolut, som complementaris, perquè hi ha tanta gent realment en el món, posem friki entre cometes, que no som competència, simplement cadascú tenim el nostre forat. No, som al contrari, tots plegats fent pinya. El Triangle, nosaltres, tots plegats fent pinya, no som competència.
Realment les maldats es troben al mig del barri gòtic, i si tenim en compte que el Triangle Friki és a l'Arc del Triomf, un dia, si algú s'anima, pot fer una passejada tranquil·la d'un lloc a l'altre, que em sembla que en 20 minuts arribes.
Sí, com a molt mitja hora, sí.
Com a molt mitja hora. I és agradable. Visites Barcelona, la versió fantàstica.
Com passa quan vas al Japó, per exemple, no? Que vas al barri friki de Tòquio, no? Doncs aquí també podríem acabar convertint en un barri friki de Barcelona.
Sí, sí, i al final, bueno, pots arribar a la Rambla i baixar, i allà hi ha llocs que algun dia també hauríem d'anar-hi com a Quimèric.
Ja anirem. Però jo el que em pregunto és... com t'animes a muntar un negoci d'aquest tipus? Perquè, clar, suposem que fàcil no és.
No, allà, quines dificultats va tenir la Rocío amb el projecte?
Bueno, les dificultats normals que emprendre implica. Vull dir, sempre és una mica complicat, has de posar ganes, hi ha moments que ho vols deixar córrer i hi ha moments que dius, no, hem de continuar i puc amb això. Però, bueno, hem tingut molta ajuda de molts amics, que moltes gràcies a tots. Sense ells hagués estat impossible fer-ho. Ens han donat un cop de mà increïble. O sigui que amb els amics que tinc és normal que ho hagi pogut tirar endavant. Sense ells hagués estat impossible. O sigui que des d'aquí, gràcies a tots els meus amics que m'han ajudat molt.
Hem parlat del tipus de negoci, però també és moment de parlar del tipus de producte, que és el que podrem trobar.
Doncs ara mateix el producte que tenim és tot producte oficial, llicenciat de Star Wars. Tenim de tot, des de motxilles, homenatge de cocina, coses pel col·le, complements, bosses, també per noies, que són més coquetes que no pas una típica motxilla com més masculina o més de noi. Tenim una mica de tot, i fins i tot tenim també un apartat d'artesans, que també és gent local que fa els seus props i les seves coses en edició limitada, petitona, i no són les grans marques que fan coses a gran escala. O sigui que tenim producte oficial i tenim el producte dels nostres artesans locals, també.
I en la festa d'inauguració que hi havia tothom de totes les franquícies de Star. Hi havia gent de Star Trek, gent de Stargate...
Som tots amics, no?
Som tots amics. Inclús en Martin McFly va venir. No sé si el present o del futur, però també estava per allà.
Va venir expressament, no?
Exacte, com s'ho podia perdre una ocasió històrica com aquesta.
I tant.
I amb una màquina del temps, doncs ho aprofites tu.
Però això que vol dir, al fons, és que al final tots es porten molt bé, no?
Ah, exacte, tots es porten molt bé, com ens comentava la Rocío.
Sí, sí, és un mite. Allò que ens portem malament entre sagues i que no ens podem ni veure és mentida, i precisament per això els hem convidat a venir, que vinguessin a estar aquí amb nosaltres, perquè a més en el futur ens agradaria poder comptar també amb productes per ells, i com que som amics, doncs han vingut de Star Trek, han vingut de Stargate, i els nostres amics de UV, que finalment no han pogut venir, però que també els tenim en el nostre cor.
Nosaltres també els tenim al nostre cor i esperem trobar-nos-els ben aviat. I hi ha més notícies destacades del Fantàstic, perquè un any més el web de literatura fantàstica de literatura al Biblionauta convoca els Premis Imperdibles, els únics guardons en llibres de ciència-ficció, fantasia i terror publicats en llengua catalana, que s'atorguen únicament per votació popular al mateix portal web. Daniel Genís, responsable del Biblionauta, ens ha anunciat els finalistes d'aquesta 6a edició.
En la categoria de millor llibre fantàstic escrit en català hi ha la novel·la de ciència-ficció El contracte Wong, editada per Pagès Editors, de la Montserrat Segura, guanyadora el 2017 del Premi Recull. La distopia ciberpunk Estació Boira, de Males Herbes, de l'autor Enric Herce. L'antologia d'articles de diversos especialistes en l'obra pedroliana explorant mecanoscrit del segon origen, Noves lectures, d'Orsini Press. Fungus, de l'editorial La Campana, el retorn del gènere fantàstic de l'Albert Sánchez Pinyol. I Jo sóc aquell que va matar Franco, de Proa, la multipremiada Ucronia de Joan Lluís Lluís. Pel que fa a la categoria de millor llibre fantàstic traduït al català, els 5 finalistes són la popular distopia feminista El conte de la serventa, editada a Quaderns Crema, de Margaret Atwood, traduïda per Xavier Pàmies, el clàssic de ciència-ficció Els desposseïts, editat a Raig Verd, de la gran autora Úrsula Caleguin, desapareguda recentment, en traducció de Blanca Busquets, la fantasia nostàlgica i autoparòdica La princesa promesa, àtic dels llibres, de William Goldman, en traducció de Pat Aguiló, les esbojarrades peripècies de l'extraordinària família Telemacus, altre cop editada a La Campana, el fenomen editorial de Daryl Gregory traduït al català per Imma Falcó, i finalment el recull d'històries de terror del primer Stephen King, de Torn de nit, editat a Males Herbes, que s'ha encarregat de traduir al català Ferran Ràfols. Els interessats a votar podeu fer-ho al biblionauta.com i teniu temps per fer-ho fins a finals de març. Tots els que hi participeu entrareu en el sorteig d'un exemplar del títol finalista que vulgueu. I el dilluns 1 d'abril es faran públics els llibres guanyadors al web al Biblionauta.
Això vol dir que ja podem votar, però alguns ens hem de posar a llegir bastant, perquè d'aquesta llista només n'he comptat un parell o tres que hagi llegit. Encara me'n falten uns quants.
Doncs diria que són un parell o tres més dels que l'he llegit.
No n'has llegit cap?
No, perquè et trobo la pel·li, la sèrie i...
No, això és veritat, però per exemple el del Joan Lluís Lluís, que el vam conèixer a la CatCon, doncs és un dels que tinc apuntats a la llista. Sí. Fungus és un d'aquells llibres que potser sí, potser no, perquè he rebut crítiques de les dues bandes, gent que diu que està molt bé, de l'últim del Pinyol,
sí,
estem parlant,
sí, 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 sí.
I gent que en canvi que diu que és una timada, no?
Sí, hi ha aquella gent que és molt infantil, n'hi ha aquella gent
exacte.
Que... Bueno.
El llegirem i emetrem el vot, i si els oients també heu pogut llegir algun d'aquests llibres, també podeu anar votant ja.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
La Japan Weekend Barcelona, un certamen dirigit als amants de la cultura i al fandom japonès, se celebra aquest 9 i 10 de març una nova edició a la Farga de l'Hospitalet. El Saló arriba amb un ampli programa d'actes que inclou conferències, exposicions d'arts marcials, activitats, concursos, tallers, entre moltes, moltes altres coses. Per parlar-ne avui també hem portat el Genís Vega. Genís, benvingut al Quimèric.
Bones.
Tu amb l'Alfons fareu equip tàndem per anar a aquesta Japan Weekend.
Bueno, tàndem, l'hauré de portar un corretge, ja ho veurem.
Depèn de com es porti, no?
Sí, 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 sí.
L'important és que tots dos sou amants de la cultura japonesa i que quan heu començat a desgranar el programa ja us heu començat a emocionar.
Sí, sí, sobretot amb el primer que he llegit. Sona dedicada al sake. Per això anirem en tren.
És una de les novetats, no? De fet, aquest any.
Potser només ens passem l'estona allí, entrevistem a l'home que fa el sake i ja està.
I la gent després de pillar una bona...
Sí.
Has provat el sake, Genís, o no?
No.
No? És una bona oportunitat.
La veritat és que sí.
De fet, fa pocs dies es va fer un tast de sake aquí a Sabadell. Que no sé si es podria considerar friki o no, perquè clar, estava,
bueno,
com...
És cultura japonesa,
estava com fora de context una mica, però bé, ja hem pogut parlar una mica
és
de sake.
És per veure el hentai millor, potser...
No sé si hi haurà zona de test, per la gent abstèmia o...
Em sembla que sí.
Això no, no ho sé. El que hi ha és torneig de videojocs.
Sí? Sí, ja t'has mirat a veure quins videojocs...
A veure quin m'apunto i a quin no.
A veure, fes-nos una mica de... Quin t'ha cridat l'atenció dels
que
has vist?
Bueno, el de Smash Bros. Era més que obvi, pel tema d'aquell joc que ha donat un impacte brutal a la Switch, i el de Mario Kart, que no pot faltar mai.
No passa de moda el Mario Kart, eh?
No, no, mai.
Totes les generacions, perquè clar, tu ets millennial, em sorprèn que hagi jugat al Mario Kart.
Home, jo he jugat a tots els Mario Karts, i tots tenen els mateixos circuits, perquè els van remodelant conforme, diuen... El circuit arcoiris de la Nintendo 64, de la Nintendo DS, de la Wii.
O sigui que si jo hi jugo no veuré gaire diferència respecte a la meva època, no?
No, la veritat és que no.
Jo el que veig és que Nintendo es guanya la vida a base de fer que la gent s'enfronti entre ells. Quedin per fotre's d'hòstia.
Quina
Mario
vergonya.
Mario Kart, Smash Bros...
Però abans que deia això de la meva època, hi ha una zona de joc retro també, no? Mm. Retro Weekend, no? Amb consoles així... de les que li agraden al Carlos Climent, és una mica antiguetes, no?
Sí, també tindrà els seus tornejos arcade, suposo que trobarem una Street Fighter, però aquí estem fent una suposició, perquè aquest lloc sempre trobes de tot.
Hi haurà partides gratuïtes de jocs actuals, competicions, com deien, i tot a càrrec de la Gaming Explosion, no?
Exacte.
Una mica de col·laboradors de totes bandes, eh? Acumulen aquí a la Japan Weekend, perquè recordem que la de Barcelona és molt important, però també n'hi ha d'altres del territori.
Sí. Sí, inclús la Funcom té la seva part de retro gaming, que diguem.
Tenim Japan Weekends a Madrid, València, Bilbao, Granada i Burgos.
Cadascú amb les seves característiques.
Això t'anava a dir, quines característiques aporta Barcelona en comparació amb les altres?
Bueno, aquí, a mossegar-se el llibre,
però dir,
és la millor, no cal dir-ho. O no, no ho sabem. Tampoc he anat a la de Madrid. La de Madrid sembla que tingui molta fama, té bastanta tirada. El que trobem a Barcelona, i és un punt a favor de la nostra ciutat condal, és que a Barcelona tenim el Saló del Manga i el Saló del Còmic. A més, amb la Japan Weekend també és un esdeveniment, encara que siguin dos dies, bastant important, també. Cosa que la resta de punts de l'estat espanyol no es troba. La majoria tenen un esdeveniment gran, i amb sort.
Clar, també hem de comptar que aquí, a la Farga, és un lloc petit... I a Madrid és Aifema, que és un lloc bastant gran.
Suposo que la Japan Weekend de Madrid és més el Saló del Manga d'allà.
Sí, però també a Madrid porta la diferència de que es realitzen altres esdeveniments, gamings, que també porten coses de cultura japonesa.
Això sempre és un gran què, no? Vull dir, tenir on triar, que hi hagi varietat... Sí. Perquè, clar, quan entres en una Japan Weekend, la gent que no hi hagi estat, què és el que ens hi podem trobar?
Una cua enorme.
Sí,
la cua és important que ens mentalitzem, no?
Però almenys et regalen una pel·lícula. Depèn de quin pack agafis, hi ha un pack que et regalen una pel·li, i això surt molt a compte.
Val 2 euros més, et regalen una pel·li i no sé què més et regalaven.
Crec que una pulsera o alguna cosa
així. Sí, pot ser.
D'animació la pel·li o...?
És d'animació japonesa.
Ja m'imaginava que no seria de patades voladores.
No serà de Rick and Morty.
Una cosa no treu l'altra,
Molaria.
Que també molaria,
sí, sí.
Una pel·li de Rick and Morty. Sí, però una hora i mitja de Rick and Morty...
Se t'ha posat cara de libidinosa ara mateix, eh?
Sí, és com una espècie de ple culpable.
Sí, sí, ja fas cara, ja. Altres plaers culpables que l'Alfons practicarà a Japan Weekend són les fotos de les jovenetes disfressades, cosplayades.
No ho diguem així, perquè és una miqueta tergiversar-ho.
És que m'encanta pintar-ho així, saps?
Ja ho sé, però jo haig de continuar exercint la meva professió que em dóna diners. No vull que em fotin aquí, em treguin el permís de profe.
Cap problema, l'important és que hi ha concursos de cosplay, que és una de les grans reclams per la gent que ve a veure el saló com un espectacle més, i no venen a comprar o no venen a jugar, sinó venen a fer de voyeurs, no?
I que consti que també faig fotos a tothom que vagi bé de cosplay. Ja han vist no només jovenetes.
Clar.
Els amics de Fuli Cosplay,
Els amics
exemple.
Del Fuli no poden faltar, si ens estan escoltant els enviem una salutació, que segur que ens trobarem allà.
I altra gent que els anirem trobant, com sempre, cada saló. Però sí, allà en competicions de cosplay en tenim un parell.
Tenim sí, hi ha la Japan Weekend Cosplay Show, que és una passarel·la, no?
No. Hi ha la passarel·la.
Ah, són coses diferents.
Sí, la passarel·la és, hola, desfilo per aquí, mireu que mono que vaig, m'entorno al meu lloc.
Li hem de dir als oients que l'Alfons està escenificant això amb la seva camisa i la seva samarreta friki.
Exacte.
Que s'han de fer la idea.
I el show és muntar l'espectacle. Un espectacle curt, 20, 30 segons, bueno, no més. Un minut, dos, depèn.
Un petit gag musical, suposo.
No té per què. Una representació del que són els personatges. Pot ser una escena de lluita, pot ser... no sé.
Depèn del personatge.
Depèn del personatge.
I el Tokyo Game Show Cosplay Project? Què em pots dir d'això?
Ja, la Tokyo Game Show és un esdeveniment que passa a Tòquio sobre gaming, bastant clar, no? Sobre videojocs, i és un dels més importants...
De moment no m'estàs aportant gran
cosa. No.
Bueno, podrem veure cosplays de noies de videojocs, que segurament siguin les de l'Overwatch.
Gràcies.
Nois
segurament acabin sent sempre les de l'Overwatch.
Això passa com amb les princeses Disney, no? Doncs aquí serà tots Overwatch i ja està.
Hi hauran com, a la gent que m'entengui, hi hauran com 300 divas i tres... Com era, del fons, la teaser?
Tracer. És que la diva es compra el mono, es fan la pistoleta i ja està.
I les orelles. Bueno, els cascos, hi ha uns cascos, en forma de diva. Sí, és que soc molt... Jo jugo, o sigui...
Molt fan, aniràs disfressat tu.
Però també hi ha aquell que va... Llàstima. O sigui, el soldat 46, 67...
76.
76, això.
Que és el més fàcil, és el més fàcil.
Llavors també tenim karaoke, per la gent que us agradi cantar i això... Amb un premi addicional de fer un concert, si guanyes.
Sí, a part del premi, en metàl·lic que hi ha el premi de fer el concert l'any que ve. Per tant, aquest any tindrem el concert de karaoke del guanyador o guanyadora de l'any passat.
Mm-hmm.
Hi haurà baralla, també, de karaoke?
No ho pujava al programa.
Molaria, baralles de cosplays i de karaoke.
Potser acaba sent alguna cosa espontània que s'acaba fent, no?
Sí, pot ser.
I a tot això, si li sumem els concursos de dance i d'idols, ja ho patem molt.
Sí.
Ja és la... Jo crec que aquest bloc és com el més atractiu per la gent que no ve a gastar diners o a comprar.
O sigui, nosaltres.
Exacte.
Nosaltres anem a fer un reportatge, per tant, això ens va de conya.
Jo sempre que he anat he acabat comprant videojocs retro.
Carai.
Jo fa temps que em busco un... Hi ha
llocs per comprar videojocs?
Sí, però...
Fa temps que em busco un de la Play 2 i no el trobo enlloc.
Potser el trobes, eh?
Potser el trobaré.
Jo vaig trobar-lo en les tants de Pokémon.
Déu-n'hi-do. El que he estat mirant una mica que hi havia cosplayers, volíem dir, convidats. Per exemple, hi ha la francesa Lily on the Moon, hi ha el Han Jones, conegut arreu del món pel seu cosplay de Capitán América des que es va fer la primera peli de Los Vengadores, sempre va cosplayat del mateix.
Això se'n diu amortitzar-lo.
Exacte, no suposo que es va renovant, però llavors també tenim la madrilenya Sumire, que està especialitzada en cosplays de videojocs, una mica el que deia el Genís.
La pregunta és, el de Capitán América es deixarà la barba per aquest saló?
Segur que sí.
Jo no puc posar-la amb el foc, no ho sé.
Si és algú d'aquest nivell, segur que...
Segur que ho ha de fer.
Són els principals reclams, per tant, suposo que s'ho curraran. També hi haurà una desfilada de moda Lolita.
Ja que ens vam perdre la que es va fer aquí al Mig Cafè, aprofitarem aquí.
Exacte, tenim aquesta. Una exposició de Dragon Ball Super Broly. Això també pinta molt bé.
Sí, i t'hi haurà també una xerrada amb els dobladors.
Sí, el doblador del Vegeta el tindrem aquí. Sí. Que ara no em facis dir el nom perquè no el tinc apuntat.
El senyor Sans.
Joan Sans?
Això,
Joan Sans. Mira, cadascú ha portat un trosset del nom. Doncs això també pinta molt bé. I a part de tot això, també com sempre hi haurà una part d'estants, no? I una part de zona no comercial amb productes originals i tot això. I taller de manga digital. Tallers de jocs de taula, manualitats... I atenció, això també ja és a la cirereta. Test d'intel·ligència friki.
Sí.
Ep. Futurama, Rick i Morty, Hannah Montana, Harry Potter. No sé què fa Hannah Montana entre mig.
Entre altres, perquè també hi haurà Disney i moltes
coses
més.
Clar, perquè la peluca també és d'Orient, llavors l'han d'incloure. És un anime.
Jo crec que és una fricada que involucra entre mig per poder dir, vinga, va, que vinguin les nenes adolescents o una cosa així, però...
Tu creus que seran nenes adolescents que han vist Hannah Montana?
No, és veritat, les nenes adolescents que veien Hannah Montana ja tenen 20 i tants, no?
Jo crec que n'hi ha nois amb granadets, ja. La Miley Cyrus sempre ha tirat una mica.
Ens podríem apuntar al fons en aquest.
Ja ens ho explicareu quan torneu.
Sí.
El que hem de dir-los als oients que la setmana que ve tenim un especial Festival de Cinema de Terror, que és una de les raons per les quals no aniré jo a Japan Weekend, sinó que anirà aquest tàndem perillós d'Alfons Genís. I la següent setmana farem aquesta crònica de la Japan Weekend. I per si la gent està molt intrigada per veure com ha acabat a moda Lolita i tot plegat, que sàpiguen que no escoltar-nos. No?
Sí.
doncs ja ho tenim, hem fet aquesta prèvia de la Japan Weekend, preneu nota com sempre, perquè si us ho podeu muntar i podeu anar i podeu combinar, sempre segur que us ho passareu molt bé. Gràcies, Genís, per passar pel Quimèric.
A vosaltres.
L'entrevista.
Escriptor, periodista, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, ha escrit un munt d'obres de terror, especialment sobre vampirs, com La desaparició del vampiro, que a més de ser reeditat 6 vegades, va passar a novel·la gràfica l'any 2017. També és especialista en relats curts, com ho demostren els llibres La cara quemada del diablo i Chupitos de sangre. També ha traspassat fronteres amb la saga El demonio de sangre, on els llibres La iglesia del cementerio i El vampiro de l'agua bendita es poden llegir tant a Estats Units com a Àsia. A més, també ha treballat en el món editorial i de la ràdio mentre vivia a les Balears, però un cop tornat a Barcelona, la seva activitat se centra més a més de l'escriptura en la direcció d'estants, firmes, xerrades, activitats i un llarg etcètera sobre el gènere fantàstic. Estem parlant de Julián Sánchez, que creiem que amb aquesta biografia havia de passar pel Quimèric. Julián, benvingut.
Hola, què tal? Un plaer.
Què et va portar a escriure i escriure tant i escriure de gènere?
Doncs una mica, bueno, vaig néixer a Barcelona el 62, no? amb el que es pot dir en el sent d'una família precària, amb precarietat total d'emigrants, i l'únic que vaig tenir al començament de la meva vida era la lectura. Vaig començar a llegir i a escriure molt petit, molt de jove, i des del primer moment em vaig adonar que llegir era com si estiguessis visquent vida, no? I llegint, volia conèixer més, i em va venir la, podríem dir, no sé si la mania, però sí que l'esclat de que jo també volia crear vida, no? Perquè per mi escriure és crear vida. I vaig començar llegint poesia i el que és misteri, ciència-ficció i terror, no? I em vaig enganxar de seguida al tema del terror, amb figura de tot tipus, no? Sobretot des de la idea de com és que el ser humà podria desenvolupar aquest tipus de tant de literatura, no? O de cinema, o de còmic, de creacions, podria arribar tan lluny a fer, i normalment a fer coses com aquestes, o escriure coses sobrenaturals de diferents monstres i de diferents aspectes.
M'ha sobtat que parlaves de viure vides i de crear vida, o sigui, una mica el paper del creador de... No sé si és el paper del creador Déu o del creador estil Frankenstein, de...
Bueno, es podria dir, podríem afectar-nos perquè estem com arribar a la companyia, podria estar bé, sí. De fet, és una mica filosòfic, per el tema, suposo, de la filosofia, d'escriure algun llibre d'aforismes, no?, de la carrera, però és així, o sigui, si tu llegeixes, utilitzant a més la imaginació, desapareixes d'aquest món, no?, i vius les vides que s'han construït, i quan estàs creant, doncs la veritat és que sí. Home, no tot el que estàs creant és un monstre, perquè la lectura és molt recomanable avui en dia i sempre, però sí que estàs creant una vida, i podria anar en aquest sentit, com en Jan es van demostrar l'autora de Frankenstein precisament, no? Quan es van reunir.
No, però clar, estem parlant també de que el que estàs llegint o el que estàs escrivint, si és fantàstic, encara anem un pas més enllà, no? Per sortir del que és el nostre dia a dia, el món real, no?
Sí, totalment, o sigui, vull dir, lo sobrenatural, lo que fa en aquesta realitat, que hi ha comportaments i conductes una mica que diuen que se'n van del nostre seny, no?, des d'un psicòpata, des d'un violador, des d'una persona que col·lecciona òrgans humans, no?, hasta la fusió entre lo sobrenatural i la realitat, no?, i aquí parlaríem d'espectres, parlaríem d'aquelles cases encantades, dels vampirs, dels zombis, de totes les coses que en principi diuen que no existeixen, no?
En principi, no?
Però, com diu la prologuista de la meva última novel·la, no?, L'endemonia de Teresa Porqueras, es dedica al tema aquest del misteri, i a investigar, i ho fa amb algunes emissores també de ràdio, treballa en aquest sentit. Mai se sap si és realitat o no, això ja depèn de la creència.
De fet, nosaltres ho hem de dir que com a Quimèrica a vegades ens arriben temes que estan molt al límit de sí. És fantàstic, és realitat, és creença, està
mita,
a vegades costa una
llegenda,
mica...
Llegenda, l'anella de la corba...
Sí, les llegendes les hem abordat també.
Però, sobretot, t'agraden els vampirs, que diguem. Quina relació hi tens amb els vampirs? L'has conegut o...
Bueno, m'agraden
més... Sangre, segurament que sí.
M'agraden més les vampires, no?, personalment, però, bueno, sí, el tema... La temàtica i el concepte es reuneixen en el que comentava la Karen i comentaves tu, i abans també hem xerrat un moment, no?, amb aquest aspecte de conèixer la realitat o no, lo sobrenatural, no?, que em va enganxar molt de petit. I en el fet del vampirisme hi ha una cosa, dos coincidències. En el llarg de la història del ser humà fins avui, a totes les cultures, a totes les creences, a totes les formes artístiques, l'únic monstre en què es coincideix a tot el món és el mal vampir, això per una banda, i l'altra partint d'una idea que és el culto a la sangre, que diria en castellà, no? Que és l'ofrena de la sang, beure sang, matar i utilitzar la sang per una cuita, per qualsevol cosa, no? Per qualsevol utilització, no? Allò de que deien a la pel·lícula del Coppola, la sang és vida, que no em va agradar molt aquesta pel·lícula, però bueno, de Dràcula, pues, és això, no? La sang és vida, i bueno, s'arriba que de tal forma que ha evolucionat la figura del vampiro, que hi havia de tota mena, no? Totes les cultures, s'ha convertit en un negoci, en una indústria, i per altra banda també hi ha una forma de vida, una forma de ser. Hi ha gent que viu com a vampiros, com a vampires, en moltes parts del món, cosa que, com dèieu, sembla que no és realitat, però que sí que és realitat, no? I hi ha gent que veu sang humana. Aquesta és una primera data que es podria donar
I
com a real.
Mengen morcilles, també.
Espero que me les deixin. Espero que me les deixin a mi.
No, però tu comentes que el tema vampirs, doncs, ara és molt comercial, però clar, el tipus de vampirs que potser està de moda ara són els vampirs crepúsculo, potser s'allunyen una mica, no?, dels vampirs del fantàstic original, no?, per dir-ho així.
Sí, sí, del Crepúscul i inclús de l'Underworld, on que hi ha alguna relació com a pel·lícula lloc, o jo que sé, o les de Buffy o cròniques vampíriques, que sí que serien ja una mica uns dels que agafen aquest punt. Aniríem a Nosferatu, aniríem a la Carmilla de J. Sheridan Le Fanu, el mateix Bram Stoker es va basar més en la Carmilla que en la figura del Blood Ties tan famós, no?, que va crear l'Ordre del Dragó, del Drac, no? El vampir, per començar, a qualsevol cultura, bueno, ja, per exemple, si ja se'n diu un demonis vampiros i així, hi ha moltes formes, el vampir és un ésser fastigós, podrit. Fa mal, clar. Fa molta pudor, s'aixeca de la seva tumba i l'únic que vol és sang. Aquesta és la figura d'una cosa que fa pudor, que és més desgraciat com zombi, en un home que s'ha convertit en el monstre marginat, no sé per què, perquè és el marginat de tots els monstres, no? I la mòbia encara i tot la supera, i el vampir era això, no era res més. El que passa que també significava un enfrontament de caire sexual amb la repressió que hi havia en unes determinades èpoques de l'ésser humà, van evolucionant, el van convertir en una cosa com molt bella, com aquí o deseable, no? I d'aquí, a partir de la literatura, sobretot de la literatura, i en uns determinats segles, en l'edat mèdia, després de l'edat mèdia, i sobretot a Occident, que es va volcar cap a Àsia i la resta del món, és quan comença a canviar molt la figura, no? A partir de la literatura, de la paraula, i ja en el segle XVIII i XIX, pues, en tot el món de l'atracció per al tema vampirisme, per al tema de l'esoterisme, per al tema del mesmerisme, etc., ja comença la figura fins a arribar a lo que ens ha arribat avui en dia.
Ara tenim una tanda de vampirs guapos, no?
Però la majoria de llegendes de vampirs venen de gent real que ha fet coses dolentes, com el Vlad l'Empalador, sí, o coses d'aquest tipus. Estem, potser, que el ser humà vol considerar que aquest tio, aquesta persona, no era humana?
Fins a...
O sigui, allò de dir, un humà, una persona humà, no seria capaç de fer això. Per tant, no era humà.
Jo crec que una persona és capaç de fer això i més, no? Ho tenim demostrat al llarg de la nostra història, no? Sí. Per exemple, els camps de concentració nazi, no? Però això per una banda, però depèn de la cultura, depèn de la relació. Per exemple, la primera dona més dolenta del món va ser la Lilith, que va ser la primera esposa del senyor Adán, que va convertir en vampir, en una mena de vampir demoníaca, perquè es va oposar a casar-se amb l'Adán, a tenir fills, i a més ho veia ja bé, no? I a més, hi ha moltes cultures que es tenen com a figures mitològiques. Hi ha una variació de la figura mitològica cap a la figura humana. O sigui que vampirs, si poden existir, hi ha una font, com hem vist a moltes pel·lícules i hem vist a moltes històries, no? El Dagnavar, per exemple, és una font vampírica que estava el que es deia la península d'Anatòlia, a la zona d'Euroàsia, no? I després aquesta figura que tu dius humana, no? Una vegada que has mort, per exemple, mitjançant la bruixeria, el vampir és com una mena d'evolució també a la religió del diable. És un fill de Satanàs, podríem dir. Una de les criatures de Satanàs, com a l'home llop, depenent de les cultures, no? Llavors, en aquesta cultura més occidental, és invocat per bruixeria, una bruixa es pot convertir en vampira, o pot aconseguir que algú es converteixi en vampir d'alguna forma. Hi ha determinades formes i fons i relacions, interrelacions. Però la figura aquesta humana, que es pot convertir en vampir i aixecar-se per la nit i mossegar i beure sang, pues també és un estàndard.
I a les teves obres quins vampirs hi trobarem?
Uns cabrons i unes cabrones. Són veritablement...
és important,
assassins, elles acostumen a ser molt seductores, a vegades no. Són molt dolentes, de fet, en la meva saga les protagonistes són dones, ja siguin dones humanes, ja siguin vampires o ja siguin d'altres races, però són figures molt xungues, perquè en veritat és que són molt xungues, no? Vull dir, és una figura del mal com, o no, com altra qualsevol, però amb una diferència, no? Que és el que intento fer en tota la meva obra de terror i d'horror. Que dintre d'una història d'horror o de terror es pugui crear una altra història més per donar-li la volta, la punta. Això ho faig molt amb els relats i amb l'última novel·la i els microrelats. I aquí, en aquestes històries que jo faig de vampir de sagues, hi ha una combinació de que les mateixes conductes que pot tenir un humà o pot tenir un vampir o viceversa. És una mica recollir tota aquesta tradició que n'hi ha hagut en el món.
Has escrit molt, has publicat molt. Què diries que és el que has après amb tota aquesta trajectòria? O què és el que ara mateix veus diferent des que vas en relació a quan vas començar a escriure?
Hi ha unes quantes coses. Per exemple, jo que es deia Yo vivo del cuento, de contar cuentos, no és tan verdadero, i a més soc periodista, i a més soc professor de filosofia i educador de carrer, no et dona tant de menjar com diuen, no?
I això que tens professions en escollir, perquè clar, n'hi ha que només en podem triar una o dues, no?
Pues no, hi ha èpoques i temporades que sí, hi ha d'altres que no, que la tens que fusionar, i avui en dia ja no pots fusionar quasi res, no? I sobretot que escriure dona una certa, no sé si maduresa o intel·lectualitat, però molta calma, i és fantàstic, és el que deia abans, no? De llegir, no? I que també es comença amb molta força, es comença amb molta ràbia, no? Amb jo me voy a comer el mundo, i al final puede ser que el mundo se te coma a ti, i és millor anar a poc a poc, de mica en mica, vas escrivint, vas fent, i el que sí que és cert que s'ha convertit en la meva professió. És la forma d'existència, per dir-ho d'alguna forma, d'alguna manera.
Tot i aquesta trajectòria, encara hi ha mans al gènere que no et coneixen. T'esperaves que et costés tant fer-te arribar el teu treball creatiu als lectors?
Costa molt, perquè de fet hi ha hagut una època en què els mitjans de comunicació han passat bastant de nosaltres, inclús bastant de mi.
Ho parles, han passat com si hagués passat aquesta època.
Sí, no? O sigui,
està aquí, és important.
Existim, no? Pues van desaparèixer, o sigui, tant com a poetes com a escriptors va haver una època a Catalunya i a les Balears que van desaparèixer. Feien coses, però ningú es preocupava de nosaltres. I a més, si tenim en compte que aquest és el gènere més difícil, més maltractat, que se'n diu, tu que eres escriptor, ah, però de què treballes, no? Pues és la fumisga broma, no? Pues a sobre dius, mira, soc escriptor de terror. Se queden mirant en casa de que els has assustat, no? Perquè has dit això. I la veritat és que sí que és cert que van desaparèixer, no? Vull dir, de cop i volta, uns grans autors com, per exemple, els del Bolsillibre, no? O els del Pulp, als anys 90, quan s'acaba la Bruguera, pues, pum, deixat d'assistir. Teníem, fins i tot teníem el Silver Cane, que era González Ledesma, que va ser un Premi Planeta. Aquest és un dels pocs que encara sí que es mantenia i va arribar molt lluny, no? Però gent com a Curtis Garland o Ralph Barbi, que encara està viu i és un gran amic, Len Ryan, que estem a l'exposició, que vam inaugurar una exposició al BCN Negre, a la Biblioteca Jaume Fuster de la plaça de Sants a Barcelona, ara s'estan reivindicant, no? I diuen que jo sóc com una heredera, que tinc heredat això, però és que durant uns anys, i són més de 20, es van esfumar de la cultura espanyola. Van desaparèixer.
I per què? A què ho atribueixes?
Per una banda, perquè aquest és un país feixista al 100%, i tot allò que diu algú que pensa que fa contestar, que fa parlar i que fa xerrar i que no arriba als mínims dels grans autors, dels grans diners, pues, s'oblida per complet. I per altra banda, perquè no interessava tampoc aquest underground, que aquesta forma de treballar estirés endavant, no? De totes formes, sempre la literatura de terror o la literatura popular, que té una cultura i té una base increïble, fa por, no? Com el còmic, com a... Bueno, tenim... Crec que és l'únic país o un dels pocs països que tenim artistes a la presó, no? Això ha passat aquest any.
I
a l'exili. Tenim des d'un tinititero hasta
un raper.
Això, bueno, és dona fàstic. Parlar-ne d'això dona bastant de fàstic, no? I, bueno, pues, també es va fer això.
Però això també és com reconèixer que a través de la literatura de gènere pots fer pensar, no? Perquè, si no, què els importaria, no?
Sí, i al 100% pensa que, o penseu que als anys 50, als 40, als 50, als 60 a Espanya, els bolsillibros, els llibres de butxaca, els còmics, el pulp i altra literatura també, és el que va ensenyar a llegir als espanyols, a les espanyoles. més els espanyols que espanyoles, perquè encara les dones estaven més boicotejades, no? Encara se'n recorda jo de que per obrir una llibreta bancària el marit tenia que donar el consentiment, sí. Així de fort.
Vull no,
dir que
sí no fa tant d'això,
no fa tant d'això. Així que era una literatura que encara que hi hagués censura, ho comentava Àngels Gimeno i algun d'altres autors en una xerrada aquell mateix dia que us comentava, que per exemple, tu no podries parlar de que hi hagués un dictador que feia una repressió, no? I no ho podies fer perquè es quedava censurada, però t'anaves al western i havia un malo que llevava un rancho, un hotel o un salón, i luego havia un xerif que era el que tratava de salvar el mundo, un pistolero, incluso el xerif era dolent, no? Feies una mena de llocs amb aquest tipus, i això va permetre fer colar moltes coses.
Totalment d'acord. A part d'escriure, també ensenyes a escriure, i ensenyes a escriure gènere de terror. Quins consells donaries a algú que vol començar a escriure aquest gènere?
El mateix que donaria per qualsevol altre, però no, clar, com és el terror, pues llegir terror, no? Sobretot llegir. Anar amb molta calma i aprendre a escriure dels grans referents, no? Dels autors, vas a una biblioteca, li preguntes a la bibliotecària o al bibliotecari, que molt simpàticament et contestaran, per això els paguen, no? I començaran a dir noms d'autors, noms d'autores, llegeixes i escrius. I sobretot també anar, si tenen una bona referència, als tallers, no? Els tallers que hi ha sempre en algun centre cívic, en algun local, en algun espai. Segur que hi haurà de 5 o 6, dos o tres persones que imparteixen aquest taller són molt bona gent. Ho fan molt bé i val la pena.
De fet, tu imparteixes tallers.
Sí, no, però no diré que sóc el millor. Això seria massa.
No, però ja que estem parlant del tema, no? Sí. Què és el que expliques tu en els teus tallers? Perquè ara mateix estàs treballant amb un de microrelats de terror,
sí,
no?
Sí, un taller express de microrelats que de 4 hores a 50 euros, no s'assusteu perquè s'imparteix bé. És un microrelat curt. Són microrelats entre mitja línia, dues línies, en què tens que crear una història en plen sentit.
Ostres,
no?
Molt curt, dues línies?
Molt curt, molt curt. I, a més, bueno, lo típico, llegir, escriure, sujeto, verbo predicado, primera, segunda, tercera persona, això és el que ensenyo, no? Que tu puguis escriure, primer ensenyes a com es fa, després llegeixes, ho escrius, si vols ho representes, i si arribem fins i tot a fer un concurs a l'última hora, a veure, es vota entre tots a veure qui és el millor. Però sobretot el fet d'escriure, de perdre la por a escriure. Això és tant per gent que li agradi molt escriure o que es vulgui i arriscar aquesta, perquè sóc un dels pocs que fa aquesta diguem-ne, aquest límit, no? Mitja línia, una línia, línia i mitja o dos, no?
I la temàtica també és molt específica.
Exactament, sí, en concret és de terror, horror, i l'horror en l'estat més primigeni, no? Més remot, el que és encara més ancestral, sempre cercant allò d'on venia la font, l'essència, l'arrel.
Ara semblaré una venedora, però ara mateix hi ha molts concursos de microrelats de terror a través dels festivals de terror. Suposo que això també és un filó per la gent que s'apunta als teus cursos, no? De dir, ostres, tens un lloc on això que acabes d'escriure pots enviar i pot guanyar un premi, no?
Sí. Sí, a veure, crec que aquí a Sabadell teniu un concurs dels microrelats en el Festival de Terror i el de Molins de Rei, que vaig començar a presentar fa 3 anys. El primer any vaig quedar finalista, el segon segona menció i aquest any primera menció.
Ah, mira.
Sempre va molt bé. També s'ha d'anar...
Diria que el Creep Show també en tenen, diria.
Pot ser, això sí que no t'ho sabria dir segur, però si es mira per la xarxa o el Twitter, de seguida sortirà si ho fan o no, això ho tens molt a l'abast. I també es fan a locals, a espais, activitats, vull dir que sí que és cert que està sortint, o Diversitat Literària, una pàgina literària, fa 2 o 3 a l'any, fa concursos cada mes, però fa 2 o 3, el de tardor, el de la nit, el de terror, fa també concursos. Els premis acostumen a ser un llibre, una cosa així, però bueno... no està malament.
Pels que ens agrada llegir, perfecte, no?
Perfecte.
I ara mateix com veus el gènere? Quin creus que és l'estat del gènere, tu que estàs ficat al rovell de l'ou?
Pues en el tema, per exemple, del pool de l'underground, està tornant a ser reclamat, no? Està en un bon sentit. Jo crec que els festivals de cinema estan fent més que la mateixa literatura, estan fent molt per la literatura.
Gràcies per la part que em toca.
Bueno, i les emissores de ràdio, perquè que entrevistin un tio que fa terror ja m'ha corregut en els últims anys unes quantes vegades, oi, que també estan fent una bona tasca. I al Festival de Cinema de Sitges, per antonomàcia, jo crec que és el més bèstia de tots, no? Però encara i tot som els que estan en editorials independents, que no paguen, o que, no, o que fan un contracte i que treguin el llibre ja és més que suficient, ja, fan, ja pots aplaudir, o hi ha molta autoedició i edició d'autor, el mateix autor que era una editorial. Jo he tingut la sort de que durant molts anys m'han contractat i m'han pagat els llibres, però ara he tornat a començar a tenir que treure jo la meva col·lecció i els meus llibres, amb la qual hi ha una baixada, hi ha una davallada del sentit de la cultura com parlàvem en aquest país. Però crec que això també es pot projectar a altres gèneres, no? La poesia, novel·la històrica no tant, perquè és la que té encara més, no? Però bueno, en aquest és el que es pateix més.
Creus que seria una bona entrada al gènere o fins i tot una manera d'explotar el gènere que arribés a les aules? Tu que també estàs en el món de l'educació.
És justo y necesario. Sí. I, bueno, crec que hi ha un país que es diu Estats Units que té moltes coses xungues, però que n'hi ha universitats i tots que fan la carrera d'escriptor de terror, no? Vull dir que s'ensenya i tot, sí. Hi ha coses que aquí no arriben. Aquí no existiran mai. No sé si a Europa hi ha alguna càtedra de terror, alguna facultat, però és algo que aquí en aquest país no ni ho penso, no? Ni de
poder. I el més semblant seria el GEF, el grup d'estudis del Fantàstic.
Per exemple.
Però clar, és una mica com en paral·lela del que és les assignatures oficials, per dir-ho així.
Sí, es podria fer una optativa de literatura de terror, no? No, o una que donés punts, a lo millor dient, mira, tens dos crèdits, o quatre, o jo què sé.
Sí, potser hi ha alguna cosa així a la UAB que jo recordi, però clar, el GEF ho fa, però...
No estic segura que sigui una assignatura. Sé que hi havia hagut alguna assignatura específica estil Harry Potter i coses així, però no sé si el terror ha arribat a les aules ja.
De moment no. Pot ser l'educació sí que dona una mica de por, però el que és una assignatura de terror no arriba, no?
Sobretot ara. Doncs, Julián, ens agafem les teves referències com a bones, a veure si algú capta això i ho acaba materialitzant, no?, amb alguna proposta concreta. I et convidarem més endavant al Quimèric per entrar en alguna de les teves obres més concretament, perquè avui hem vingut a parlar una mica doncs, de la vida, no? De l'escriptor del gènere.
Perfecte.
Moltes gràcies per passar pel Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
I de vampirs passem a parlar d'aliens, extraterrestres, vida intel·ligent a l'exterior i aquestes coses tan boniques.
Vida intel·ligent a l'exterior?
Sí.
Bueno, aliens sí, és molt llest.
No, més que res perquè estem parlant que l'agrupació astronòmica de Sabadell, que cada X temps, dimecres, no sé si és un cop al mes, fan una xerrada,
sí, un
normalment científica, vinculada amb l'espai, però aquest cop han fet el salt cap al gènere fantàstic i ens han ofert una xerrada sobre Alien, dins de la 8a edició del Festival de Cinema de Terror. He de dir que potser no m'esperava aquest tipus de xerrada, perquè com que la naturalesa de l'agrupació astronòmica és molt científica, pensava que hi haurien doncs, algun tipus de, no sé, ficció versus realitat o alguna cosa així. Però el Jaume Sacasas, que va ser l'encarregat de fer aquesta conferència, el que ens va oferir va ser doncs, una mica de recull de les pel·lícules que s'han fet des de la ciència-ficció des dels inicis dels temps fins que es va estrenar Alien fa ara 40 anys.
Sí, diguem la versió acadèmica, una visió acadèmica cineasta sobre Alien.
Mm-hmm. Sí, de fet, no sé... Em va sorprendre bastant que anés en aquesta línia, però també vam treure algunes curiositats de tot plegat. Per exemple, va haver una època que hi havia moltes pel·lícules que passaven a Mart i que sortien extraterrestres o que es començava a apuntar això, i va explicar el per què es donava aquest fenomen.
I per què aquesta dèria en Mart? Doncs perquè el 1877 a l'astrònom Schiaparelli li va semblar percebre com unes alineacions en rectilínies que va dir que semblaven canals, com molt bé Miquel Sureda va explicar fa un mes. Però en faré un breu resum. A partir d'aquell moment, tothom veia canals marcians a dojo, menys el barceloní com a Solà, que ell deia que eren unes percepcions causades per la mala qualitat de l'òptica o de les pertorbacions atmosfèriques sobre la imatge telescòpica. Els mitjans de comunicació sensacionalistes en van fer ressò i van afirmar que Mart estava cobert per una xarxa de canals que servirien per distribuir l'escassa aigua marciana des dels pols als assedegats marcians. Encara més, a alguns li van semblar que en determinades èpoques de l'any es desdoblaven, fet que van atribuir a la vegetació que creixia a les ribes de l'estiu. En certa manera serien com els uets saharians.
I també vam poder descobrir algunes petites curiositats d'Alien en qüestió. Per exemple, que mirant la pel·lícula pots descobrir referències artístiques i històriques. Per exemple, elements del Gaudí, de l'arquitectura de Gaudí.
Hostias.
I fins i tot elements dels jeroglífics egipcis.
Fins i tot el disseny jeroglífic apareix en els escafandres dels astronautes. O sigui, Giger tenia una mentalitat d'allò tan recargolat. La fama d'aquest personatge de malson ha arribat fins i tot a decorar elements d'esglésies com aquesta de la capella de Betlehem, Saint-Jean de Boisseau. No ho trobeu estrany, perquè recordeu que a Salamanca, a la façana de la catedral, hi ha un astronauta. I a la catedral, no l'he vist, però la catedral de la Seu d'Urgell, també hi ha amb un capitell, hi ha en Franco, en Hitler i en Mussolini, els feixistes d'aquella època. O sigui que hi ha adaptacions modernes a coses antigues.
I després de fer un repàs a la pel·lícula, moments estel·lars, per si hi havia gent que no l'havia vist encara, o per si la gent que l'havia vist la volia recordar, Sacasas el que lamentava era que sempre s'hagi menyspreat, des del seu punt de vista, aquest subgènere dels alienígenes.
La ciència-ficció sempre ha estat mal vista. S'ha considerat un gènere de segona categoria. Hem de pensar que fa 30 anys o 40 deies a mi el teatre no m'agrada, m'agrada el cine. Miraven així els intel·lectuals, perquè el cine encara no estava gaire ben considerat com un art, i menys la ciència-ficció, i sobretot per part de l'element femení. Hi ha poquíssimes dones que li agradi la ciència-ficció, poquíssimes. Com a molt li agradaran els de terror, fantasmes i alguna cosa així, però de marcians ni pensar-ho. A més, jo també hi ha un altre tema, no sé, que és una de les coses que jo dic de vegades. A mi la fantasia sempre m'ha agradat. Quan feien aquest ultimàtum a la Terra, els Frankensteins, Dràcules i tot això, jo les anava a veure, tenia 12 o 13 anys. Després passava una o dues o tres nits sense dormir, perquè el que tancava els ulls se m'apareixia en Frankenstein a l'home llop.
Jo he de dir que discrepo, que hi ha moltes dones que els agrada la ciència-ficció.
Ah, pensava que anaves a discrepar que pots dormir amb l'home llop.
També pots dormir amb l'home llop.
Un llapet d'alegria.
Sí, dorm molt bé. I de fet jo crec que la ciència-ficció comença a estar ben vista.
Sí. I actualment al cine hi ha bastantes produccions, si incluïm els superherois.
Però bé, mira, hem pogut fer aquesta petita reflexió d'aquesta xerrada que va tenir lloc el 27 de febrer com a tret de sortida al Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Hola, sóc José Antonio Serrano, de Sabadell Comics, i avui farem una recomanació de diversos còmics de superherois i voltants per aquest mes. Començarem per Umbrella Academy, de Gerard Way, Grav i Elba, que està d'actualitat aquest mes perquè s'estrena la sèrie Netflix en uns dies, em sembla que és el dia 15 de febrer, si no recordo malament, i està basat en uns còmics que portaven ja uns anys publicats i estaven, en realitat, són molt, molt recomanables. És una família una mica peculiar, disfuncional. El dibuixant és un dibuixant brasiler, Gabriel Bá, que es recorda una mica a Eduardo Risso, el dibuixant de Cien Balas, que també són molt bons dibuixants. I és una família disfuncional de superherois, una mica peculiar, que es veu sempre en situacions molt peculiars. El guionista té unes idees una mica boges i funciona com... Són dos llibres publicats a Espanya ara mateix i un tercer que sortirà aquest any. Es poden llegir independentment i és un superherois molt, molt, molt diferents de lo que estem acostumats a Marvel i DC. Recordo una mica l'enfocament de la línia Vertigo dels anys 90 i és un còmic molt diferent de gairebé qualsevol altra cosa que podem trobar a les principals editorials americanes. Continuem amb un còmic, una sèrie que acaba de començar ara, es diu Héroes en Crisis, del guionista Tom King, que és el guionista actual de Batman, i el dibuixant Clayman, que és una sèrie limitada, comença ara i acabarà durant aquest any, i és una premissa una mica sèrie negra, és un qui ho va fer. Bàsicament és com un joc on els superherois que tenen algun superherois o supervillans que tenen algun trauma per les situacions per les que passen van allí per tractar-se els seus problemes, i en aquest joc, que suposa que era secret, hi ha algú, no sabem qui, que ho ha descobert i mata a molts dels que estaven allí en tractament. Llavors, els superherois que van crear aquest lloc per tractar els altres seus companys han d'averiguar qui ha sigut. I comença que tenim dos sospitosos principals, però com tots dos no estan potser en els seus cabals, no sabem exactament amb quina versió creure i hem d'averiguar què ha passat durant el curs de la minissèrie. I aquest és l'evento de DC, de l'univers de DC d'aquest any, i ha començat molt bé, no sabem encara com ha acabat, perquè no ha acabat als Estats Units, però de moment ha començat molt, molt interessant. I per acabar, recomanarem la sèrie actual dels Vengadores, que ara que tenim la nova pel·lícula al voltant de l'esquina. I la gràcia és que el guionista Jason Aaron, que porta molts anys fent la sèrie regular de Thor, ha agafat aquesta sèrie i està molt, molt interessant. El primer capítol, la primera història, la seva gran història, va començar amb un especial espanyol amb tota la història completa, però comença la segona, que el guionista comença a presentar moltes faccions al voltant del món, molts personatges de diferents llocs del món, uns que són que viuen sota el mar, uns altres que són superherois russos i un altre equip que s'encarregarà dels Estats Units, representa, perquè els Vengadores han decidit que els protegiran tot el món, no només els Estats Units. Li han ficat els millors dibuixants de l'editorial perquè se puguin encarregar de la sèrie, i el segon volum, aquesta segona història que ha començat ara a Espanya, presenta unes idees molt, molt interessants, i el guionista juga també a fer molts flashbacks a un primer equip de Vengadores que representa que va ser a la prehistòria, que va ser el primer equip de Vengadores de la història, el que tots altres, el grup actual, d'alguna manera té el seu legado. I juga molt amb alguns capítols ocasionals, ens presenta la història de los Vengadores d'un milió d'anys antes de Cristo, representa. I és una etapa molt, molt recomanable, està encara en marxa als Estats Units, no sabem com acabarà, però la segona història s'està desenvolupant de forma molt interessant.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa amb què hem estat conversant amb Julián Sánchez sobre tot el tema dels vampirs, la literatura i la situació actual, una conversa molt interessant. Us hem descobert el programa de la Japan Weekend que té lloc aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet. Hem descobert aquesta nova botiga, l'Hangar Galáctico, i tornem la setmana que ve amb més continguts, concretament amb un programa especial per desgranar el que ha donat de si la 8a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.